Molt bona tarda. Comencem a Ràdio Balaguer repassant l'actualitat d'avui dilluns 23 de setembre. Obrim avui parlant de Firauto, de la 32a edició ja de la Fira del Vehicle d'Ocasió i Complements de Balaguer, que la ciutat celebrarà del 18 al 20 d'octubre. El certamen comptarà en aquesta edició amb 18 expositors que oferiran un total de 200 vehicles de diferents marques i models, tots ells, com és habitual, revisats i garantits. Obrim avui amb aquesta notícia relacionada amb Firauto, l'informatiu de Ràdio Balaguer. A banda, però, els expliquem altres informacions d'interès. Són les següents. Parlarem també avui de l'Encontats, la fira del Mercat Baix i del Conte Llibre Il·lustrat de Balaguer, que s'ha celebrat des del passat dimecres i fins aquest passat diumenge. L'escriptor Ricardo Alcántara va ser l'encarregat d'inaugurar l'edició d'enguany, la del 2024, la novena edició d'aquest Mercat del Conte i el Llibre Il·lustrat ahir diumenge. Durant tot el dia hi va haver també a la plaça del Mercadal diferents contacontes, així com parades de llibreters, il·lustradors i editorials del món de la literatura infantil i juvenil. En el marc de l'Encontats també dissabte es va inaugurar el cinquè balcó il·lustrat de Balaguer, el dedicat al pastisser Lluís Muixí. I també farem balanç avui de la primera edició de la Sardanada. Balaguer ha parlat del món sardanista en aquesta primera edició d'aquest projecte i també s'ha celebrat l'aplec aquest dissabte. Fora de Balaguer destacarem avui en l'àmbit econòmic que les exportacions de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran pugen 355 milions d'euros, un 22,6% més que fa un any. D'altra banda, també parlarem de la primera reunió entre la comunitat de regants dels canals d'Urgell i el nou conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, perquè ha posat el focus en la modernització d'aquesta infraestructura. També destacarem que els bombers auguren un augment de rescats de boletaires aquesta tardor i criden a anar al bosc en condicions correctes. Abans dels esports, avui parlarem dels 300 joves de la Noguera i del Segrià Nord que participen al programa Arranca d'Emprenedoria Juvenil. I pel que fa als esports, avui els explicarem els següents continguts.
Parlarem de futbol, del Club Futbol Balaguer, el seu primer equip, que ha empatat a 0 aquest diumenge en l'estrena del campionat de Lliga, que jugava al camp del Turó Peira, un dels camps complicats de la categoria. I també de bàsquet del Teixidor Associats, el Club Bàsquet Balaguer, que guanyava 75-65 al Cervera en el primer partit de segona categoria de la temporada, i del Q2 Consultors, que no va córrer la mateixa sort i va cedir 49-34 a la pista del Sant Adrià, també en el primer partit de la temporada a Copa Catalunya.
La ciutat de Balaguer celebrarà del 18 al 20 d'octubre la 32a edició de Firauto, la Fira del Vehicle d'Ocasió i Complements. El certamen comptarà en aquesta edició amb 18 expositors al pavelló Impaxa, que mostraran més de 200 vehicles de diferents marques i models, tots revisats i garantits. A Firauto també s'hi podran trobar, però, caravanes i autocaravanes de lloguer, remolcs, vehicles industrials i furgonetes, a més de vehicles de gerència de quilòmetre zero i d'alta gamma. Igualment, també hi haurà el mercat de la Ganga, amb vehicles de fins a 6.000 euros i un espai dedicat a la mobilitat elèctrica amb la voluntat de contribuir a la conscienciació de la ciutadania sobre la importància d'utilitzar menys vehicles contaminants.
Així ho ha explicat el paer de fires, Borja Vega, durant l'acte de presentació de Firauto que s'ha fet aquest dilluns. Vega també ha destacat que aquesta és una fira molt estimada tant pel sector com pels compradors.
Firauto és una feria que nos complace cada año repetir, ya que es una feria muy querida por el sector y por el comprador. No es fácil hoy en día y en estas fechas se consigue juntar tanta oferta y tanta demanda. Casi 200 vehículos de ocasión con diferentes modelos, diferentes precios, para todo tipo de comprador, para compradores que busquen algo un poquito más específico o alguien que busque más una ganga, que de hecho hay un mercado de la ganga, ¿no?, en la zona exterior, donde hay vehículos de menos de 6.000 euros. Es una feria en la que también hay una oferta de otro tipo de productos, como caravanas, como vehículos industriales, remolques, en fin, productos complementarios, ¿no?, al sector del automóvil. Y bueno, pues incorporamos también por segundo año, o continuamos por segundo año, con la zona de movilidad eléctrica, donde hay una pequeña oferta de vehículo eléctrico, además de cartelería para intentar fomentar el uso del vehículo eléctrico frente al consumo de fósiles, ¿no?
En aquest sentit, també es podran veure diferents materials per a la divulgació entorn a la importància de reduir l'ús del vehicle de combustió i prioritzar l'opció elèctrica. Un altre dels atractius de Firauto, segons explicat la paera en cap, Lorena González, és que els visitants tenen la possibilitat d'anar a provar el vehicle que els interessi per saber si els acaba d'agradar o no. La paera en cap també ha assenyalat que al vestíbul del pavelló hi haurà un espai dedicat a la conscienciació sobre el consum de substàncies durant la conducció, al mateix temps que ha recordat que, com es fa cada any, s'enviarà una carta als joves que aquest 2024 fan els 18 anys per convidar-los a la fira.
Un dels atractius també d'aquesta fira és que el comprador té l'oportunitat de treure el vehicle i anar-lo a provar per la ciutat de Balaguer, no? De poder anar-lo a fer si sent còmode, i això doncs és un plus, de dir, no només el veig i el compro, sinó que tinc l'oportunitat de provar-lo i veure si m'acaba d'agradar o no. A més, al vestíbul, com cada any, també comptarem amb una campanya d'informació de la Generalitat pel tema de ser conscients amb quan es va conduir, no? Que no anem sota els efectes de les drogues o dels estupefaents, i això és molt important. Per últim, també és veritat que enviarem, com cada any, una carta als joves que fan 18 anys per a convidar-los personalment a que vinguin a aquesta, la fira de l'automòbil, que puguin veure els vehicles, no? Ja que entraran en aquest món, que ja podran tenir el carnet de conduir, i que puguin veure doncs quines opcions, segurament al mercat de la ganga, no? Que per aquest primer vehicle són un públic doncs que segurament els hi pot semblar força interessant.
Per la seva part, la directora de Firauto i tècnica de l'àrea de promoció de la paeria, Antonieta Martínez, ha recordat que la de Balaguer és la fira més antiga del vehicle d'ocasió de les Terres de Lleida. Ha dit també que el format del certamen és molt àgil i que torna a les dades tradicionals de sempre, el tercer cap de setmana d'octubre, després que l'any passat es va avançar uns dies per no coincidir amb el pont del 12 d'octubre.
Aquesta edició és la 32a, convertint-se en la més antiga de les Terres de Lleida, ja que Balaguer fou la pionera, junt amb els concessionaris de la ciutat, que van decidir apostar per aquest tipus de fira, un format molt àgil, que doncs es repeteix enrere any, perquè això és l'objectiu, el fet d'anar a intentar vendre vehicles. Els dies de Firauto serà el tercer cap de setmana del mes d'octubre, com ja era habitual, tot i que l'any passat vam fer un canvi, perquè el dia 1 era diumenge i llavors ens corria la setmana i coincidíem amb el pont del Pilar, i vam entendre que no era prou productiu. Per tant, enguany tornem a les dates i serà el 18, 19 i 20.
Firauto comptarà un any més amb un espai dedicat als infants, en el que hi haurà un circuit d'eslot i un circuit de karts elèctrics. L'horari del certamen serà divendres de 4 de la tarda a 8 del vespre i dissabte i diumenge de 10 a 2 i de 4 a 8 del vespre.
I canviem de qüestió, però continuem a Balaguer. Parlem ara de l'Encontats. L'escriptor Ricardo Alcántara ha estat l'encarregat d'inaugurar aquest diumenge la novena edició del Mercat del Conte i el Llibre Il·lustrat de Balaguer. Ha estat en un acte en què el padrí de l'any passat, Ramon Besora, li ha fet entrega de la vara, acompanyat de les autoritats locals i també de Josep Vallverdú, padrí d'honor. L'acte s'ha dut a terme després de l'espectacle inaugural Hansel i Gretel, el musical de la Roda Produccions.
El nou padrí de l'Encontats va explicar un conte als assistents en el qual parlava de la màgia dels contes i va destacar la importància d'acompanyar els infants en la seva iniciació al món de la lectura.
Jo tant als joves com als mestres els he dit que el conte és una cosa màgica. Per què? Perquè el conte neix de l'amor i va a trobar l'amor del lector, no? I llavors crec que és un camí que fa amics, que fa una complicitat. Jo defenso molt la lectura a casa, del pare a la mare, a la nit, abans de dormir, perquè crec que un conte llegit és música, és música que estàs expressant, que és una música que acaba creant un lligam molt important amb la canària.
Després de la inauguració es va fer el sorteig de 3 lots en comptats entre els assistents i es van iniciar les narracions de contes i els tallers familiars en diferents escenaris repartits per la plaça del Mercadal. Precisament aquesta vessant familiar és el que ha consolidat la festa, tal i com ha dit la Paera de Cultura Americana, que ha avançat que l'any vinent, en la 10a edició, serà festa grossa.
En comptats ja fa 9 anys que hi és, l'any que ve serà festa grossa amb 10 anys, per tant, considerem que està consolidada totalment aquesta festa, al ser una festa familiar i relacionada amb els contes infantils i els il·lustrats, no?, i els llibres il·lustrats, doncs és una temàtica que agrada força a les famílies i això fa que vinguin a Balaguer. No només gent de Balaguer i comarca, sinó també gent de fora. Ens costa que ve gent de Tarragona, de les comarques de Tarragona, de Barcelona, fins i tot les parades, no?, que es posen aquí a la plaça dels botiguers. Cada any n'hi ha més, per tant, senyal que és un bon mercat del llibre i això sempre és un orgull per Balaguer fer aquesta promoció culturalment i turísticament també.
També durant tot el dia la plaça del Mercadal era plena de parades de llibreries, il·lustradors i editorials del món de la literatura infantil i juvenil. Núria Arbós, directora de l'Encontats, explicava que 21 biblioteques han comprat llibres i ha aprofitat les recomanacions dels professionals presents al mercat.
A banda dels contacontes i tots els espectacles que fem, els grans protagonistes també són les parades de llibreters, editorials, artesans, il·lustradors que tenim aquí. Per acompanyar totes aquestes parades i doncs per donar una miqueta de moviment tenim a 21 biblioteques que han vingut a comprar llibres per a les seves biblioteques. Llavors, per tant, és una oportunitat per conèixer les darreres novetats de l'àmbit de la literatura infantil i juvenil i doncs per intentar veure què és el que s'ha publicat i per comprar allò més nou i allò més recomanat per tots aquests especialistes que tenim darrere les parades, llibreters i editorials que parlen molt bé de tot el que han publicat i que per tant, ens poden ensenyar una miqueta què és el millor per als nostres biblioteques i per les nostres llars.
Els espectacles dels diferents escenaris de l'Encontats van seguir ben presents fins a 6:45 de la tarda, quan va tenir lloc el concert de Cloenda, el planeta violeta a càrrec dels Atrapasomnis. La jornada d'aquest diumenge va posar el punt i final a 5 dies d'activitats. La 9a edició de l'Encontats va començar dimecres amb la jornada de formació professional per a bibliotecàries amb 20 de participants. Dijous hi va haver al Teatre Municipal la representació de 2 obres adreçades als escolars i divendres el taller basat en l'àlbum il·lustrat O2, la llum de la llibertat, de Mercè Agüera, així com la presentació del llibre Mare, filla i refilla, de Margarida Prats Ripoll. La jornada de dissabte va començar amb l'entrega dels premis als guanyadors i guanyadores del concurs de dibuix Encontats 2024, que enguany tenia com a tema central el tren, per commemorar els 100 anys de l'arribada del tren a Balaguer. Seguidament, Blanca Caminal, guanyadora del Premi d'Àlbum Il·lustrat Vila de Térmens, va realitzar un taller creatiu a partir del conte Com de Gros. També dissabte, en el marc de l'Encontats, es va inaugurar el 5è balcó il·lustrat, en aquest cas el dedicat al pastisser Lluís Moixí. Un cop acabat l'acte, va tenir lloc la sessió Contes de Xocolata, a càrrec de la companyia Festo com vulguis, i a la tarda l'espectacle Teatre Arrossegat de Catalunya, de la companyia Teatre Nu, i l'activitat Titellarium, juga en un món de contes del burro dels jocs.
I continuem a Balaguer, no deixem l'Encontats, perquè en el marc de l'Encontats també aquest dissabte s'ha inaugurat aquí a la ciutat un nou balcó il·lustrat, el dedicat en aquest cas al pastisser Lluís Moixí. És el 5è amb el qual compta la capital de la Noguera des que es va iniciar aquest projecte i l'encarregada de dibuixar-lo, aquest cop està novament l'artista Núria Riba, igual que l'any passat. El balcó dedicat a Lluís Moixí està situat a l'inici del carrer Escala, a pocs metres del local que va acollir la pastisseria Moixí en el seu inicis entre el carrer de Vall i la plaça de Sant Jaume. El desaparegut pastisser, un balagrí molt conegut per tothom, va portar les seves famoses figures de xocolata, recordem, de grans dimensions arreu de l'estat. Justament dues d'aquestes figures són les protagonistes del mural, juntament amb el mateix Lluís Moixí, Salvador Dalí i la Sagrada Família. Amb aquest mural, la Paeria, d'altra banda, continua treballant en el projecte Balcons Il·lustrats i, segons la Paera de Cultura, Mari Carme Puigpelat, aquest any s'ha volgut retre un homenatge a un altre tipus d'art diferent a la literatura, la música o el dibuix, en aquest cas l'art de la pastisseria i en especial l'art del mestre pastisser Lluís Moixí.
Aquest any, com no, volien donar també una altra faceta dins de l'art, encara que no sigui potser tan pròpiament literatura o música o fins i tot historiador, l'art del mestre pastisser Lluís Moixí, un balaguerí que ha portat el nom de Balaguer a molts llocs, a Barcelona amb la seva Museu de la Xocolata, a Córdoba també té un altre, i tots els balaguerins estàvem a l'expectativa que faria aquell any per la Mona, l'anàvem a veure, no? Va començar aquí, s'ha buscat aquesta ubicació a prop, on havia la seva primera pastisseria, que està ubicada aquí al carrer de Vall, justament aquí a l'acabar, i per això no li hem volgut posar al balcó amb aquesta façana, aquesta cantonada del carrer L'Escala, i on ella està mirant els seus inicis, que va començar justament amb el seu pare, amb aquesta pastisseria. Després ja es va traslladar el que era a la plaça de la Sardana fa ja 30 anys, el 93, 31, i bueno, continuem el nostre record del gran mestre pastisser que va ser, i per això li hem volgut retre aquest homenatge i volem continuar amb aquest projecte de Balcó Il·lustrants per donar a conèixer i renom i que la gent conegui tots els nostres il·lustres al llarg de la història.
El primer balcó il·lustrat es va dedicar a la comtessa Margarida de Montferrat, situat a la plaça Comtes d'Urgell, i el segon a l'escriptora Teresa Pàmies, molt a prop de la seva casa natal, al carrer Pintor Borràs. També es pot veure un tercer mural dedicat al músic Enric Sauret al passatge Gaspar de Portolà. El quart balcó il·lustrat de Balaguer es va dedicar l'any passat a Frederic Letamendi a la plaça del carrer dels Teixidors. A l'acte d'inauguració d'aquest dissabte hi han assistit la paera en cap Lorena González, la paera de cultura Mari Carme Puigpelat, el vicepresident del Gremi de Pastisseria de Lleida, Adam Llurba, i familiars de Lluís Muixí. Després de la inauguració, ha tingut lloc la narració de contes de xocolata a càrrec de Festu com vulguis, com dèiem també, en el marc de l'Encontats. I també aquest dissabte s'ha celebrat aquí a la ciutat de Balaguer la primera edició de la Sardanada i la celebració de l'Aplec, organitzat tot plegat des del col·lectiu sardanista de la ciutat.
Balaguer ha celebrat aquest dissabte la primera edició de la Sardanada, un esdeveniment que vol contribuir a la formació del sector, per la qual cosa, al matí, s'han fet unes sessions formatives al casal La Pallabacara, adreçades especialment a membres de juntes d'entitats del món de la sardana. Una d'aquestes sessions ha anat a càrrec de Queralt Pedemonte, politòloga, gestora cultural i comunicadora, a més de presentadora del programa radiofònic Coblejan. En la seva intervenció ha parlat de les claus per a la professionalització de les activitats sardanistes.
A vegades ens pensem que per ser una entitat sense ànim de lucre doncs no cal una gestió professionalitzada, però el fet de tenir més recursos de com gestionar una entitat, sobre pressupost, sobre planificació, estratègia, doncs ens permet doncs, optimitzar els recursos que tenim i que generem un impacte superior després a la societat.
També s'ha parlat, entre d'altres temes, de protocols i d'organització d'actes, d'obligacions legals, fiscals i comptables, i s'han donat les pautes a tenir en compte per establir una bona relació amb la premsa i els mitjans de comunicació en general. Aquesta sessió ha anat a càrrec de Francesc Guillaumet, director del diari La Mañana.
Sàpigui què cal fer per arribar als mitjans. Bàsicament hi ha una cosa que es diu comunicació interna, que és molt important, però també la comunicació externa, que sàpiguin com s'elabora una roda de premsa, unes notes de premsa, que sàpiguin que sempre hi ha d'haver un receptor allí, que és important que sigui la seva persona de contacte, bàsicament perquè la seva informació surti com més ben reflexada i millor. Jo els he aconsellat, d'alguna manera, parlant col·loquialment, que no els faci por de fer-se pesats, perquè a vegades és la manera que puguin sortir les seues informacions.
A la tarda ha tingut lloc la part musical de la jornada, amb la participació de les tres millors cobles del país, la Sant Jordi, la principal del Llobregat i la Marinada. Entre les tres han interpretat un total de 23 sardanes, dos de les quals de forma conjunta. El president del col·lectiu sardanista, Jaume Marbà, ha fet una valoració molt positiva de les sessions del matí i no descarten repetir cada any aquestes formacions. Pel que fa a l'aplec, Marbà ha parlat d'un format nou i que, com a capital de la sardana, havia de fer un aplec amb tres grans cobles. També ha manifestat que la pluja ha fet disminuir el públic local.
L'aplec és un format nou, ja sabeu que és el tercer any que fem l'aplec, els dos primers ho vam fer en el marc de l'aplec de les Franqueses, i ens van dir, home, Balaguer és capital de la sardana, a Balaguer heu de portar tres cobles, com els aplecs grossos, i tres cobles de primer nivell, i per tant ho vam provar i ha sigut molt xulo. També és veritat que a causa de la pluja ha vingut molta més gent de fora que gent de Balaguer. Per tant, jo suposo que si s'hagués fet a la plaça o al passeig, la gent passejant s'incorpora, i en canvi ens hem trobat que ha vingut gent de tot Catalunya, però gent de Balaguer sí que, de cara a l'any que ve, el repte és que vingui més gent de Balaguer, i per tant el repte és fer a la plaça Mercadal, a veure si l'any que ve no ens plou, però ja veieu que malgrat la pluja, un lloc superideal, molt acollidor, un nivellàs de les cobles xulíssim, i un ambientàs de gent de tot Catalunya que ens estan felicitant per el repertori que hem triat, per les cobles que han portat.
La sardanada ha estat organitzada pel col·lectiu sardanista de Balaguer amb la col·laboració de la Paeria. En l'aplec, tothom qui ha volgut s'ha pogut fer soci d'aquesta associació.
I canviem de qüestió, anem ara a altres registres. Parlem de qüestions relacionades amb el món econòmic. Les exportacions han pujat fins a 9.400 milions al juliol, un 9,4% més que fa un any, i tornen a marcar rècord mensual. Per demarcacions, cal ressaltar Lleida, on les exportacions van millorar un 22,6% respecte al juliol de l'any passat.
Les exportacions catalanes van augmentar un 9,4% durant el mes de juliol respecte del mateix període de l'any anterior i van tornar a marcar un màxim en aquest mes, segons les dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Catalunya va exportar béns a l'estranger per valor de 9.246,2 milions, superant així el rècord del juliol de l'any passat. Tot i l'augment, en el setè mes de l'any, en l'acumulat anual, les vendes a l'exterior van caure un 3,3% interanual, fins als 59.660,4 milions. En la mateixa línia que Catalunya, l'Estat, el juliol també va assolir la xifra més elevada de la sèrie històrica en aquest mes, superant els 33.200 milions, i en l'acumulat, en 7 mesos, les vendes a l'exterior van baixar un 0,9%, fins als 228.375 milions. Per demarcacions, ressalta la de Lleida, on les exportacions van millorar un 22,6% respecte al juliol de l'any passat. Concretament, les exportacions de productes de les comarques de Ponent han pujat fins als 355 milions d'euros durant el juliol. Així mateix, en l'acumulat dels primers 6 mesos de l'any, la demarcació de Lleida ha exportat béns a l'estranger per valor de 1.884 milions d'euros, un 15,2% més que no pas el mateix període de l'any passat. La de Lleida és la demarcació catalana on més pugen les vendes de productes a l'estranger. Per tipologia, el sector de l'alimentació, les begudes i el tabac lidera el rànquing amb 255 milions de vendes al juliol, un 29,4% més.
I parlem ara de la primera reunió entre la comunitat de regants dels canals d'Urgell i el nou conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, perquè ha posat el focus en la modernització de la infraestructura.
El nou conseller d'Agricultura ha realitzat la primera visita institucional a la Comunitat General de Regants del Canal d'Urgell per mantenir una reunió de treball amb els seus membres. De fet, aquesta primera presa de contacte ha servit per posar en el focus en la modernització dels canals d'Urgell amb l'objectiu de planificar-ne els propers passos. En aquest sentit, el president de la comunitat, Amador Ros, li ha arrencat a Ordeig el compromís de tractar aquest assumpte en la reunió amb el Ministeri d'Agricultura prevista per aquesta setmana. D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el govern posa en marxa una nova ajuda de 70,8 milions per a propietaris d'explotacions agrícoles afectades per la sequera. Està previst que uns 1.100 propietaris de 5.360 hectàrees d'explotacions se'n beneficien. El termini de pagament està fixat a 31 de desembre.
I parlem ara de bolets. Els bombers preveuen un augment de rescats de boletaires aquesta tardor, coincidint amb una temporada que, segons els micòlegs, serà superior a la dels darrers 5 anys. Ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies Francesc Martínez, oficial dels GRAE, que ha demanat precaució i que la ciutadania vagi al bosc en condicions correctes. Això inclou consultar quin temps farà abans de sortir de casa, dur roba i calçat adequat, un mapa, provisions i resseguir els camins.
La temporada de bolets ja ha arrencat i des de fa algunes setmanes han començat a aparèixer en algunes zones del territori, com ara el Ripollès, el nord del Berguedà, la Cerdanya, la Vall d'Aran o l'Alt Urgell. Es tracta de comarques on va ploure amb intensitat durant l'agost i principis de setembre i que ja han atret els primers boletaires, alguns més experts i d'altres menys, que el cistell en mà recorren els boscos per cercar rovellons, camagrocs o llenegues, entre d'altres. Els bombers de la Generalitat han assegurat que aquest escenari suposarà que aquesta tardor hi podria haver un augment significatiu dels rescats de boletaires en el medi natural. Si la temporada de bolets és bona, hi ha més persones que surten a la muntanya a collir-ne i això es tradueix en més serveis relacionats amb aquest aspecte, ha assenyalat Francesc Martínez. Tot i que ha deixat clar que el cos està preparat per atendre aquest increment d'activitat i que disposa dels mitjans necessaris per fer-hi front, ha demanat, però, precaució a l'hora de sortir al bosc.
Cal d'explicar una miqueta doncs, que el perfil de boletaire no és el perfil normal de muntanya. No? La gent que va a la muntanya acostuma doncs, a preparar-se les sortides, porta mapes, va per camins, diguem que normalment porten equipament de, per si ve mal temps i tal. En canvi, el perfil del boletaire és una miqueta diferent. No? Vull dir, fuig dels camins, no sap ben bé per quina zona anirà, no ho explica tampoc. No? A vegades, si desapareix, no saps on ha deixat el cotxe i aquest tipus de coses. No? I això doncs, ens complica una miqueta les recerques. No ens preocupa, estem preparats per això, no? Vull dir, el nostre, diguem, equip de guàrdia està pues, per aquest tipus d'emergències. Si hi ha més necessitats amb el camp dels boletaires, pues, no passa res. Vull dir, ja intentarem donar resposta amb els recursos que tenim, no? Igual que pues, possibles caminants o escaladors, bicicleta o on es produeixin les emergències, no?
En aquest sentit, ha recordat que cal una preparació prèvia abans de sortir de casa i que és imprescindible mirar la previsió meteorològica, portar l'equipament adequat, provisions, mapes i, sobretot, resseguir els camins i no ficar-se per qualsevol corriol.
Cada any depèn una mica de la temporada, no? Vull dir, si és època de bolets, doncs tenim molt més serveis relacionats amb aquest aspecte, no? Perquè hi ha molta més gent que acaba medi natural i que intenta pues, buscar bolets, no? En definitiva, és bo que la gent vagi a la muntanya, és bo que la gent surti a la natura, el que passa és que bé, has d'anar una miqueta pues, consultant la previsió meteorològica, portar equipament, portar aigua, portar menjar i intentar anar en unes condicions correctes, no?
El membre del GRAE ha assegurat que des de la pandèmia s'ha registrat un increment significatiu de persones que van al bosc i a la muntanya, ja sigui a passejar, a fer esport o gaudir de l'entorn en família. L'any 2023 el GRAE va fer 1.921 i fins al 31 d'agost d'aquest 2024 se n'han registrat 1.172 actuacions. Si bé és cert que en termes generals les dades registren una tendència a l'alça en tots els àmbits, Martínez ha manifestat que en els darrers anys han crescut molt els accidents i avisos relacionats amb sortides en bicicleta de muntanya. Alhora ha explicat que també s'han incrementat aquells que estan vinculats amb activitats recreatives aèries com volar en parapent o a la Delta. Tot i que la Generalitat no cobra per gairebé cap dels serveis de rescat que es produeixen al medi natural, des de l'any 2009 existeix una normativa específica que regula una sèrie de supòsits objectius en què la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments pot exigir el pagament d'aquests operatius d'emergència.
I destaquem ara que gairebé 300 joves de batxillerat i cicles formatius provinents de 6 centres educatius de la comarca de la Noguera i un del Segrià participen enguany en l'11a edició de l'Arranca, un programa que respon a l'objectiu de fomentar l'arrelament i l'emprenedoria dels joves en el món rural, creant vincles entre el teixit empresarial i el jovent per tal que els i les joves identifiquin i analitzin les possibilitats que ofereixen les empreses de la comarca i puguin orientar així el seu futur amb garanties. També minimitzar la tendència a la despoblació de les zones rurals. Els i les joves participants a l'Arranca assistiran en un mateix dia a un taller pràctic i faran també dues visites a empreses del territori. En paral·lel, també es preveu de cara a un altre dia la xerrada al centre educatiu d'una empresària per explicar-los el seu projecte. Aquí a la comarca el programa donarà el tret de sortida el propi dilluns, és a dir, avui 23 de setembre i fins al 30 de setembre, després que el passat divendres s'inaugurés la nova edició a l'Institut d'Almenar al Segrià. Els centres educatius de la Noguera que aquest any s'adhereixen a l'Arranca són 5, el Ciutat de Balaguer, l'Almatà, també d'aquí de Balaguer, l'Escola Bedruna, l'Institut dels Planells d'Artesa de Segre i l'Institut Ermengol IV de Bellcaire, també l'Escola Agrària de Vallfogona. Les empreses participants provenen de diferents sectors, com ara l'agroalimentari, el turístic o el de la construcció. El programa Arranca forma part del projecte de cooperació Odisseu per al retorn dels joves al món rural i està finançat per la Unió Europea i la Generalitat, aquest programa Odisseu. L'Arranca està organitzat concretament per l'Oficina Jove del Consell Comarcal, el Grup d'Acció Local Noguera Segrià Nord i compta també amb el suport de la Direcció General de Joventut i del Departament d'Acció Climàtica. Dit això, donem ara pas a la secció esportiva d'avui dilluns.
Ràdio Balaguer, serveis informatius, esports.
Obrim la secció esportiva parlant en primer lloc de futbol, perquè el primer equip del Club Futbol Balaguer va tornar amb el primer punt de la temporada del camp del Turó Peira. En acabar el partit corresponent a la primera jornada de Primera Catalana, en empat a 0 entre tots dos equips. El Balaguer va trobar un camp difícil per les seues dimensions i també pel fet que els locals el coneixen molt bé. És per aquest motiu que, tot i tenir un major domini de la pilota, no van poder materialitzar cap de les poques ocasions. Totes les jugades van ser neutralitzades per uns barcelonins que van practicar més un joc molt físic, un joc que va fer que acabessin amb 6 amonestacions. La propera jornada, el diumenge 29 de setembre, a les 5 de la tarda, el Balaguer jugarà el primer encontre de Lliga com a local. Serà rebent el Martinenc, un equip de jugadors amb experiència que aquest cap de setmana va golejar 4-0 a l'Artesa de Segre. I parlem tot seguit de bàsquet, dels resultats dels primers equips del Club Bàsquet Balaguer. El Teixidor Associats jugava dissabte aquí, a casa, com a local i guanyava 75-65 al Cervera en el primer partit de segona categoria de la temporada. Els balaguerins van anar fent un treball de minut a minut i gràcies a una bona arrencada des de la línia dels 3 punts, que va deixar els de la Segarra sorpresos, van aconseguir obrir distàncies. A poc a poc van anar defensant la distància aconseguida, que era de només 6 punts a la meitat del joc, però que va assegurar-se al tercer període. Pel que fa al femení, el Q2 Consultors va debutar aquest diumenge, però ho va fer, al contrari del masculí, en derrota. Va ser amb la seva nova categoria a Supercopa i va perdre 49-34 contra el Sant Adrià. Les balagrines afrontaven el partit amb algunes baixes i les locals van sortir amb un molt bon ritme de joc que els va permetre fer un parcial de 15-5 al primer període, posant una diferència al marcador que les balagrines ja no van poder recuperar, i menys després d'un tercer període en què les de Sant Adrià van incrementar la distància en gran mesura gràcies a l'encert des dels 3 punts.
Entrem ara en l'última part de l'informatiu, la que dediquem a repassar les portades dels diaris. Avui al Segre, aquest dilluns 23 de setembre, obre destacant que investiguen si un jove va abusar de la menor morta al caure d'un pont a Fondarella. També destaca que hi ha calamarsa cada cop més grossa i amb molt més poder destructiu que fa 25 anys. Ho diu un estudi sobre aquestes tempestes que hi ha recentment a Lleida. D'altra banda, en l'àmbit de la política de la ciutat de Lleida, de la capital del Segrià, el Segre avui destaca que l'oposició acusa la Rossa, l'alcalde, de no tenir interès pel pla de l'estació. La Mañana obre amb la mateixa informació que el Segre com a principal titular i diu que el jutge investiga un jove de Fondarella en un cas de presumpta agressió sexual. També destaca que Torres de Segre és el poble amb més nits per sobre dels 20 graus aquest estiu, i una de les fotografies de portada d'aquest diari està dedicada precisament a l'Encontats de Balaguer, que diu omple els carrers de la ciutat. Envellits i més fràgils és el principal titular del Punt Avui, que aquest dilluns destaca que la comunitat científica alerta que la prevalença de la fragilitat en la gent gran s'haurà doblat en 12 anys. Parla també dels retrobaments i absències importants en el concert dels 50 anys de Celeste, i en l'àmbit esportiu diu que el Barça goleja el Villarreal per 1-5, tot i que Ter Stegen es fa una lesió greu al genoll. I amb aquesta mirada a les portades dels diaris d'avui dilluns posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots un molt bon dilluns.